L'himne del Futbol Club Vilablareix, l'enhorabona a la gent de Vilablareix, perquè ja sona la gran final, com també, Mèlic, tots aquests himnes que ja es van classificar en els mesos precedents.
Club Esportiu Mont-ras, Club de Futbol Les Planes d'Hostoles, Club de Futbol Sala Linyola, Club de Futbol Sant Feliuenc, Club Atlètic Vallonesta, Club Esportiu Riu de Bitlles. Això va acabant ja, eh?
Sí, sí, perquè som ja al mes de març, ens quedarà abril-maig, ja veurem si fem el juny, ja t'ho diré, i tancarem votacions per ja, entre tots aquests guanyadors de cada mes, buscar els tres finalistes i fer la gran final com fem des de ja fa unes quantes temporades. Mèlic, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Des de Flaçà, bona tarda, Catalunya!
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol
catradio.cat/himnesfutbol Estàs escoltant el Tot Gira
amb David Clopés.
Són les 6 notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'ha agradat l'himne del Vilablareix?
Bastant bé.
Sí?
Sí, no?
L'himne...
Tu has de ser més imparcial, no? No pots opinar o què?
No, jo dic si m'agraden o no m'agraden.
Està bé, m'agraden.
Dic si m'agraden i no dic si no m'agraden.
Vale, una altra manera de dir-ho.
Va, mirem cap a les carreteres. Ara sí que ja comença a ser l'hora, ens deies, a partir de les 5 i ja més tard de vespre, que és quan l'hora ja és més conflictiva, eh?
El pic s'espera més a partir de les 7 de la tarda, entre les 7 i les 9, ens deia des del servei
de trànsit. Entrem en hores conflictives, d'embús.
Ens consta que comencen a haver ja les primeres retencions, per tant, molta gent escoltant la ràdio i pendent de la situació de les carreteres. De moment està en marxa aquesta operació tornada a les vacances de Setmana Santa. Sabem que més de 90.000 vehicles, que seria un 15% del total, dels gairebé 600.000 que han marxat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, ja han tornat. El director de trànsit, que és Ramon Lamiel, fa un bon balanç de moment d'aquesta operació sortida, sobretot perquè de moment no hem hagut de lamentar cap víctima mortal. També ha assenyalat que des de dijous i fins avui la mobilitat ha augmentat un 6%. Ho ha dit en declaracions a aquesta emissora.
Fins ara, el que podem dir de l'operació sortida i aquests primers episodis de l'operació retorn, podem fer un balanç que anem en el bon sentit i anem en un sentit positiu perquè no hem tingut víctimes i esperem acabar el dilluns sense víctimes.
Ara dèiem que comencem a tenir les primeres complicacions a les carreteres. Si us sembla, connectem amb l'equip viari de Catalunya Ràdio, amb la nostra companya, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
Bona tarda, Berta. Sí, s'amplien les retencions, evidentment, sobretot a la P7. Al tram nord hi ha 10 quilòmetres de retencions a Sant Celoni en sentit sud, i al tram sud hi ha retencions a l'Ampolla, a Torredembarra, i 15 quilòmetres de retencions de Sant Oliva a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. També a la C16, a Bagà, fins a la 9 de Berguedà, en sentit sud, cap a Berga, i a la C31 i C65, al seu pas pels municipis de la Vall d'Aro, cap a Llagostera. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Carmina, i paciència a tots els que estan al cotxe. Al districte de Sant Andreu de Barcelona, els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home. Els Mossos i el servei d'emergència s'hi han desplaçat després de rebre l'avís que hi havia una persona amb ferides d'arma blanca a la via pública. El presumpte autor ha quedat detingut i la investigació ha quedat ja sota secret de les actuacions. Més coses. El govern aposta per endurir les penes per delictes vinculats al cultiu de marihuana i al tràfic de drogues. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reconeix que en els darrers anys hi ha hagut un increment d'organitzacions que operen des de Catalunya i per això creu que la legislació espanyola s'hauria d'endurir. Reclama en concret que s'equiparin les penes de la legislació espanyola amb les que hi ha a Europa i també diu que cal més contundència en la lluita contra el tràfic de drogues.
Dia sí, dia també estem desmantellant plantacions de marihuana arreu del territori amb operacions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i també policies internacionals, i creiem que això és important, un canvi també pel que fa a les penes pel tema de producció i tràfic de drogues.
En plana internacional, destaquem que l'OPEP, que és l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmentarà la seva producció en 200.000 barrils diaris per al mes de maig, en plena crisi energètica provocada, evidentment, pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i amb els preus del petroli pels núvols. L'organització acaba d'avisar que les reparacions de les infraestructures energètiques malmeses per la guerra seran molt costoses i que afectaran, diuen, la disponibilitat de subministrament mundial de petroli. I acabem explicant que la missió Artemis 2 de la NASA, segur que heu estat molt pendents d'aquesta operació, doncs bé, ja ha recorregut dos terços del seu viatge a la Lluna, on, recordem, ha d'arribar en les properes hores. De camí al satèl·lit, els quatre astronautes han pogut veure ja zones lunars que els humans mai havien vist fins ara.
Good morning. There's a couple items I did want to talk with you before...
És el missatge que han enviat. El pròxim pas, diuen ara, és l'entrada de la nau Orion a l'esfera d'influència de la Lluna perquè la gravetat del satèl·lit s'acceleri fins al seu destí final. Els astronautes, recordem, faran la volta a la Lluna i observaran la cara oculta. Són regions senceres, verges a la mirada humana. Per tant, no s'han vist mai. Ho ha explicat el responsable del coet de la NASA que ha llançat aquesta missió.
Reid, Victor. En Reid, en Victor, la Cristina i en Jeremy són ara més a prop de la Lluna que de la Terra i sembla que gaudeixen molt de la seva feina. Han fet aquesta foto de la Lluna on podeu veure característiques que mai havien vist els ulls humans. Fins ahir només els robots havien vist aquesta regió de la Lluna.
Que estigui molt interessat, és una missió que es pot seguir minut a minut a través de la web de la NASA.
És a dir, a través de la web de la NASA pots veure aquesta cara oculta.
Aquesta cara oculta i tots els moviments.
I de veure coses que no has vist mai.
És de casa.
Fot impressió, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Gràcies,
Berta.
Fins ara.
Adéu-deu.
Això és el Tot Gira.
Això va abans del trànsit i el temps, oi?
Des del 2004.
Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
Amb David Clopés.
Som els del Tot Gira. Ens recordeu, a partir de les 7 de la tarda obrirem hora Barça, hora Lliga. Parlarem del Barça-Atlètic de Madrid d'ahir, del partit Atlètic de Madrid-Barça, el Metropolitano, i del que ens espera a la Champions. Dimecres que ve, amb aquesta notícia que jo us explicàvem fa una estoneta, De Jong no arriba, no hi serà el partit de dimecres a la Champions al Camp Nou, però sí que ja estaria disponible, en principi rebre l'alta mèdica i podrà entrar a la llista de convocats per jugar al derbi de dissabte. Què vol dir això? Doncs que De Jong, per la tornada contra l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano estaria en condicions. En canvi, Marc Bernal, avui li han fet proves mèdiques amb un esquinç del turmell que va patir ahir el Metropolitano, no podrà ser a cap dels dos partits d'aquesta setmana que ve, ni al partit de Champions ni tampoc al derbi. De moment, ja veurem què passa la següent setmana. I sí que està en condicions, és Araujo, que no té lesió, simplement una sobrecàrrega i, per tant, en condicions de poder jugar, si ho vol Flick, ja dimecres que ve a la Champions. A partir de les 7, hora Barça. Ara marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, un partit que ha començat guanyant el València i que Mestalla ara mateix qui domina és el Celta.
Li ha donat la volta al marcador i el Celta ara mateix ja domina de dos gols de diferència. Ha marcat Williot fa una estoneta el tercer gol del Celta. Per tant, la victòria volarà cap a Vigo, si no hi ha un canvi d'última hora. València 1, Celta 3, 43 de la segona part.
Jugat avui a primera, Getafe 2, Atlètic Club 0. A dos quarts de set, Oviedo, Sevilla. I a les 9, Alavés, Osasuna.
I a la segona divisió, increïble el desenllaç del partit entre l'Andorra i el líder de la categoria, el Racing Club de Santander, que s'havia avançat per 0-2, però l'Andorra guanya per 5-2. Ja avançada la segona part, 42 de la segona. A més, el Racing juga amb un home menys. Andorra 5, Racing Club de Santander 2.
Ahir, recordem, el Deportivo va jugar ja el seu partit de Lliga, va empatar un amb el Màlaga, però tot i així retalla distàncies amb el líder, amb el Racing de Santander, i es situarà a dos punts del Racing de Santander. Una segona divisió on avui han tingut un marcador definitiu, el partit de les dues, a Eibar 3, Ceuta 0, a 2 de 7 Almeria Leganés i Les Palmes Osca, i a les 9 tancarà la jornada d'avui diumenge al Saragossa Mirandès.
En futbol internacional, ben poca cosa aquesta tarda, pendents després a Itàlia de la partida que ha de jugar l'Inter de Milà i la Roma a partir de 3:15. D'aquesta tarda destaquem ara mateix que el PSV està celebrant la consecució del seu títol de Lliga després de l'empat del Feyenoord contra el Volendam. És la primera gran Lliga Europea que resol, i això que avui és 5 d'abril.
Segona federació, estem pendents del partit del Lot.
Ara mateix l'Olot està guanyant i treu una mica el cap de la cua de la classificació. Ara mateix se salvaria l'Olot, que està guanyant el Barbastre. Ara comença la segona part, Olot 1, Barbastre 0.
Tenim també els ulls posats a partir d'ara en la Lliga F. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè comença ara a les 6, ha començat ara mateix el partit del Reial Madrid, al camp del Madrid Club de Futbol Femení. Compte perquè si han sopegat el Reial Madrid, és a dir, si empata o perd, demà el Barça tindria matchball per ser campió de Lliga jugant jugant a casa el Johan contra el Badalona.
Ara mateix el Barça té 69 punts, el Madrid 56, en queden 18 per disputar, per tant, doncs, les xifres són ben clares. Ara mateix, minut 9 de partit, el Madrid Club de Futbol és el local, per tant, Madrid contra Real Madrid, minut 9, empat a 0.
El Madrid Club de Futbol Femení, que és equip de mitja taula, eh? Són desenes, amb 31 punts. Veurem si avui se li atreveix o no el partit al Real Madrid, després de perdre 6-0 al Camp Nou a la tornada dels quarts de final de la Champions davant del Barça. Lliga CB de bàsquet, un altre Madrid, el Real Madrid de bàsquet, Pau Mas Martí, juga davant l'Andorra, un partit que es nota, que venen d'Eurolliga, perquè el Madrid li està costant, davant l'Andorra.
Sí, venen d'Eurolliga, d'un partit que van perdre contra Baskonia, concretament el dijous. Un Madrid que li ha donat la volta al marcador, com era d'esperar, podríem dir. Està guanyant per 58, per 60, 56 ara mateix, a falta de 4 minuts i 14 segons perquè acabi el tercer quart, quan hi ha temps mort.
I estem pendents també, o estàvem, perquè veig que s'ha acabat, del Tour de Flandes. Hem explicat que en categoria masculina ha guanyat Tadej Pogacar. Tenim també victòria en categoria femenina.
Ha guanyat la neerlandesa Demi Vollering, de gairebé 30 anys, que guanya aquest Tour de Flandes. I, de fet, el seu historial, evidentment, ja sabem que ha guanyat grans voltes aquesta temporada. Havia guanyat la Setmana Ciclista de València i l'Omloop Nieuwsbal. I ara agafa aquest trofeu que acaba de guanyar per Flandes a Refa, uns minutets.
Doncs Demi Vollering, que guanya el Tour de Flandes, monument ciclista en categoria femenina. Per cert, déu-n'hi-do l'Andorra avui, quin festival. Acaba de fer el 6-0.
Acaba de fer el 6-0 contra el líder de la categoria, Andorra 6, Racing 2.
Jugant amb 10, recordem el Racing de Santander. Ara vaig amb el Bart Gironí. De seguida saludo'ls a la Susi Sala, el Jordi Grau Ramió i també l'Eduard Solà. Però vull entrar un moment a la nova Creu Alta de Sabadell, perquè recordeu, ara un quart de set, comença el partit del Sabadell contra el Betis Deportivo. Això és a punt de començar. Ripo, bon ambient a la nova Creu Alta o no?
Déu-n'hi-do, per ser Setmana Santa. Hi havia dubtes de l'afluència. Evidentment, el camp no és ple, és difícil veure'l en aquestes categories, però bon ambient, tot a punt, res, 4 minuts i sortiran els jugadors ja sobre la gespa. El Sabadell, recordem, que vol recuperar la primera posició de la primera federació i situar-se de nou en posicions d'ascens directe a segona.
Alguna baixa important a l'equip arlequinat?
Mira, la última, diguéssim, és la de Godoy, que està sancionat. La resta són jugadors com, per exemple, Ton Ripoll, Sergi Segura, Ortega o Jan Molina, que no són molt, molt imprescindibles per Ferran Costa, que avui presenta 11, podríem dir, de gala, pràcticament, per jugar aquest partit contra el filial del Betis, que és l'equip de la zona baixa.
Molt bé, doncs ara de seguida vinc amb tu. Amb l'inici d'aquest partit, Sabadell, Betis Deportiu, si guanya el Sabadell, recupera el lideratge que li va prendre divendres l'Aldenc, guanyant 3-0 l'Europa. Ara parlem del Girona.
El Bar, amb T final.
Demà tancarem la trentena jornada de Lliga Primera i ho farem a Montilivi, amb un Girona-Vila-Real. En farem la transmissió al Tot Gira, aquesta Setmana Santa, al Tot Gira. No descansem. I tampoc l'Eduard Solà. Bé, ha descansat una mica. El que passa que avui ha treballat, perquè ha anat a la prèvia de Mitchell, d'aquest Girona-Vila-Real, i demà, òbviament, també treballarà, perquè ha de fer la transmissió del Girona-Vila-Real. O no, Solà, què tal, com estàs?
Molt bé, clubers, sí.
Tindràs temps de fer mona o no?
Sí, dinaré i després cap a Montilivi hi ha temps. El partit és a les 9, veurem quina mona m'acau. Perquè no sóc padrí.
No?
No.
Home, doncs, si no ets padrí no et caurà mona.
I tampoc tinc padrins, per tant.
Ja està. Si vols te la fem nosaltres, els teus companys del Tot Gira.
Doncs estaria bé.
Però l'has de venir a buscar a Barcelona.
No, així no vindré. Mal, perquè és molt lluny, hi ha molta cua a les rondes. I
mira, te la podríem portar la Susi Sala i en Jordi Grau Ramió. Què tal, com esteu? Susi, Jordi.
Bona tarda, Hola. Molt bé.
Li voleu portar una mona al Solà demà?
Jo ja l'he fet avui, la mona. Ja ens hem avançat.
Avui, diumenge?
Sí, a casa l'hem fet avui, demà no podíem.
Ah, val, molt bé, però un tema logístic, eh? No és tradició de fer-la en diumenge de Pasqua.
És com el cagatió, que la Susi el caguen quan volen.
Sí, anem per lliure, som una mica així.
I tu, Jordi, la fas demà a la mona?
Demà farem la mona i en Solà que se la compri. Que ja,
ara m'agrada, és que rasqui la butxaca. A veure, Solà, anem a l'última hora del Girona, després sentirem a Mitchell. Recordem que el Girona ve de perdre el camp de l'Osasuna i començarà el partit amb 5 punts d'avantatge respecte a la zona de descens. És veritat que els resultats són bons perquè va perdre l'Elx divendres a Vallecas, per tant, ho podríem mirar en òptica positiva, oportunitat per deixar ja 8 punts la zona de descens, això sí, davant d'un Vila-Real que és tercer i que pràcticament ha assegurat un lloc a la Lliga de Campions. Quina és l'última hora del Girona, Solà?
Doncs mira, que recuperen Stuani i Brian Hill, aquests dos últims jugadors que no han pogut jugar les últimes setmanes. De fet, avui Mitchell ha dit que ja tenia tota la plantilla a punt, excepte els jugadors de les jornades de llarga durada, com és el cas de Ter Stegen, de Juan Carlos, de Van de Beek, de Porto, tota la plantilla a punt per disputar aquest partit demà contra el Villarreal. Ara el sentirem, però abans, Mitchell, que acaba contracte aquest pròxim 30 de juny. Aquestes últimes hores, aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, s'està especulant i s'especularà més encara sobre el seu futur, perquè, com dèiem, acaba contracte, rebrà ofertes d'altres clubs, i avui li hem tornat a preguntar, hem tornat a insistir, què és el que pensa sobre aquesta possibilitat que acabi renovant o bé que acabi la seva vinculació amb el Girona aquest pròxim 30 de juny. S'ha especulat que té una oferta del Villarreal, de l'Ajax. Veurem què és el que acaba passant. Mitchell, quan li hem preguntat, ha dit que estava molt feliç d'estar a Girona, que és un enamorat de Girona. Ara el sentirem. Primer, permanència, i després ja ho veurem.
Estic enamorat de Girona. Soc una persona de sentiments i tinc molta passió per el futbol, però també necessito un entorn on jo esté feliç. I aquí soc feliç. La meva preocupació és demà i el present, i superar i continuar en primera divisió en el Girona. És l'objectiu que han de tenir tothom, perquè hi ha jugadors que terminen contracte també. Hi ha jugadors que pensen que hi ha un Mundial o que vol donar un altre pas en la seva carrera.
Solà, el club vol que Mitchell es quedi, oi?
Sí.
Per tant, el tema és el que acabi decidint el tècnic. Jo, sentint-lo, penso que és evident, no? No sé si hi ha algun dubte d'alguna cosa. O és que hi ha la por que les propostes que li puguin fer econòmicament siguin difícils de rebutjar?
No hi ha només econòmicament, sinó tema de projecte. Jo ja, en aquesta situació de la pel·lícula, no entenc que sigui una situació econòmica, sinó que...
De projecte,
que no el Girona li diguin, noi, tens això, i que ell digui, ostres, jo vull més... Però vaja, és que no tinc gens clar, tu has fet aquesta interpretació de que si el Girona vol que Mitchell continuï, que Mitchell vol que continuï a Girona, però hi ha molta gent que avui te deia, enviava missatges i anava dient, home, gairebé és un comiat, jo no ho veig, però poden passar encara moltes coses, ja. Veurem... que és el que acabi passant.
Per això del projecte, no? Per això que no és la primera vegada que ho diu, que parla del projecte, no?
Sí, però és diferent. Així com ara fa un parell o tres temporades, quan va acabar renovant, jo tenia molt clar que Mitchell continuaria, que Mitchell renovaria amb el Girona. Ara no ho tinc clar, però tampoc tinc tan clar com aquesta gent que diu que això és una situació de comiat, que s'ha acabat el cicle de Mitchell com a entrenador del Girona, que ell mereix anar amb un equip de categoria superior. És a dir, que no acabo de tenir clar res i veurem què és el que acaba passant. És a dir, Mitchell vol quedar-se al Girona, però esclar, tot dependrà del projecte que li presentin, i si rep una oferta de superior categoria, l'Ajax jo gairebé en aquest cas el descartaria, però sí que s'ha especulat que el Villarreal està pressionant molt perquè Mitchell sigui el seu entrenador la temporada que ve, amb un Marcelino que tampoc acaba de renovar.
Justament demà tenim aquest Girona Villarreal. Susi, Jordi, us ha sonat acomiat? Et sona acomiat, Susi?
Ben bé acomiat no, el que tinc clar és que potser ha canviat una miqueta l'actitud de Mitchell quan se li parlava d'aquest tema, no? Abans era més taxatiu, o donava la sensació que era més taxatiu, i potser no en les declaracions d'avui, però en algunes precedents s'ha deixat estimar o ha donat pistes de que potser podia optar per marxar. El que tenim tots clar, crec, és que ell s'ha guanyat aquest dret a decidir el que vol fer i el moment en què vol acabar l'etapa en el Girona. Jo també penso que no li ha de ser una decisió fàcil per ell, perquè aquest any segurament no està anant com ell voldria, i tothom, quan vol tancar una etapa, intenta acabar-la en el top del que pot fer, no? I en aquest aspecte penso que ho ha deixat una miqueta aparcat, vol fer el partit a partit famós, que diem, els 42 punts per la salvació, i després parlar-ne. Però no m'ha sonat tampoc massa acomiat a mi.
Jordi?
No, a mi no m'ha semblat gens que sigui d'acomiat, i ara diré una cosa que potser entro en el terreny de la pura i simple interpretació. Si jo fos el millor amic de Mitchell, li diria que marxés, perquè el que ha fet aquí és molt complicat de tornar-ho a repetir. Però jo crec que ell esperarà i dependrà tot d'una cosa, que és el que acabava dient la Susi, dependrà de com vagi aquest final de temporada. És a dir, jo estic convençut que ell es vol quedar, jo estic convençut que el Girona vol que es quedi, però dependrà. si demà per alguna raó es guanya el Villarreal, si es, se sumen els 42 punts molt ràpid, si no hi ha cap mena de patiment, crec que hi ha moltes possibilitats de que Mitchell continuï. Si hi ha d'haver-hi nervis fins a l'últim moment, hi ha moltes possibilitats de que Mitchell digui prou o que hi hagi alguna cosa que ho faci trencar. Per tant, dependrà molt de com vagin les coses. Jo ja sabeu, i aquí hem discrepat a vegades amb la Susi, que quan les primeres jornades tot anava molt malament, jo vaig donar un missatge d'absolut optimisme. Ara m'està passant, me n'he anat a l'altre costat. Falten 8 punts, seran complicats de sumar. Si se sumessin demà els primers, potser canviaria d'opinió, però seran complicats perquè venen 4 o 5 partits seguits pel Girona, que són d'aquells que pot passar de tot, i el dir que pot passar de tot vol dir que tampoc es pot sumar. I si entren els nervis, malament rei. Jo crec que el més important és començar a sumar algun punt i que aquests 8 se converteixin en 5 i dels 5 passin a 2 o 3 i que llavors, doncs, a partir d'aquí es pugui fer un final de temporada relativament tranquil. Però no serà fàcil.
Recordem, Girona-Vilareal demà, perdona, el calendari, sí. Ara que em feia menció el Jordi, Girona-Vilareal demà, Madrid-Girona divendres, dilluns-divendres, i després Girona-Betis. Solà, perdona.
Sí, en aquest sentit, jo estic completament d'acord amb la Susi que Mitchell s'ha guanyat el dret a decidir a fer el que li doni la gana. També és veritat que aquest any ho ha passat molt, molt i molt malament. Ho he insistit avui a la roda de premsa prèvia que el 5-0, recordem-ho, de la primera volta de Villarreal ha estat el moment més dur, ha dit, com a entrenador del Girona de totes aquestes temporades. Això ho té a dins i veurem què és el que acaba passant, perquè, insisteixo, no tinc gens clar. No tiraria ni per un costat ni per l'altre. No. Més enllà del sentit de que Mitchell té moltes ganes de continuar amb el Girona.
Una pregunta, Solà, perquè recordem ara, fa molt de temps, però va quedar molt marcat aquella pretemporada en què els fitxatges no arribaven.
Aquesta
temporada, en què els fitxatges no arribaven i que, per tant, s'anava construint l'equip una mica sobre la marxa, amb la Lliga començada, i ell va ser crític. I, de fet, es va acabar d'arreglar l'equip i construir l'equip al mercat d'hivern, on es va fer una inversió important. Això creus que l'ha marcat a l'hora de decidir si vol continuar o no? Temerós que li pugui tornar a passar el mateix?
No tant en el mercat d'hivern, sinó en tota la situació. És a dir, no vol que torni a passar el que li ha passat aquesta temporada, que hagi patit, perquè recordeu que crec que el Villarreal era la segona jornada de Lliga, aquell 5-0, en què es va tocar fons, en què Ángel Herrera es lesiona, ja ho tenia fet per la Real Societat, Creixi, que ja estava a punt de marxar, amb diversos jugadors que no tenien el cap aquí, es va tocar fons, i realment en aquell moment veies que el Girona anava a segona divisió A i al final ha acabat de... Jo no tinc cap mena de dubte que aquest equip no patirà. Sé que hi ha molta gent pessimista perquè s'ha reduït de 6 a 5 la zona de descens, però vaja, jo estic convençut que aquest equip no acabarà patint, per més que aquest calendari ara es complica amb el Villarreal, el Madrid, el Betis, el València. Jo crec que aquest equip no patirà, però sí que és veritat que el que ha passat aquesta temporada pot marcar molt el futur de Mitchell, que no acabo de veure realment cap on vol anar, més enllà de que ell insisteix que es vol quedar, que es vol quedar, que es vol quedar. Doncs clar, si fa 3 temporades li arribava una oferta al Villarreal, estava convençut que ell diria que no. Aquesta temporada no ho acabo de tenir clar.
De fet, perdoneu una cosa, el gran problema que va tenir Mitchell aquest any és que no va tenir la plantilla configurada fins a la cinquena jornada, Fins a la cinquena jornada no va tenir els jugadors...
I no va ser la plantilla definitiva, Jordi,
I encara no va ser la definitiva perquè després hi va haver-hi fitxatges al mercat d'hivern que han estat importants. Echeverri, Beltrán, sobretot, un jugador clau. Però penseu que les primeres 4 jornades, segurament a la quarta ja van arribar, però encara no van jugar fins a la cinquena, tenia un equip molt, 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 molt justet i amb baixes. Per tant, el patiment va ser enorme. Ell ha parlat de la jornada 10, de la 12, podríem tirar... És a dir, va arribar a meitat de la temporada, és a dir, a la jornada 19, perquè es van guanyar aquells 2 o 3 partits que varen canviar-ho tot, però és que el Girona va estar molt de temps en descens i amb la sensació de que les coses no anaven bé. Semblava que hi havia plantilla, i eren, després va marxar un Agi a la Copa d'Àfrica, i va haver-hi alguna lesió que ho ha trastocat una miqueta tot, però la sensació d'aquelles primeres jornades era realment dolenta, i el públic es veia a segona divisió, i jo crec que aquí va faltar un suport que va aguantar l'equip, el va aguantar Mitchell en aquell moment.
Dit això, no tothom és etern, ni no tothom es queda a la banqueta.
Oh, mira Simeone.
No.
I, bueno.
Exacte, vull dir que... També tindrà una fi.
No, sí. També el tindrà, sí, evidentment.
Veurem
sí,
què és el però... que acaba passant, eh?
Però és una mica el que deia, eh? Vull dir, tot el seu cicle dona la impressió de que Girona i Mitchell i Girona formen una societat que podria ser imbatible, però és veritat que canvia tot. A mi no m'ha semblat gens acomiat, també us ho dic, però també he dit aquella frase que algú me la tirarà encara, eh? Segurament, si jo fos el millor amic de Mitchell, li diria, acaba bé la temporada i canvio, perquè és molt complicat mantenir el nivell altíssim que ha mantingut amb el Girona fent el que ha fet i tinguent en compte que ha jugat Champions, però que l'any passat va patir, que aquest any s'ha patit molt, i espero que amb les 9 jornades que queden no es acabi patint.
I que l'any que ve es tornarà a patir, que d'aquí 2 anys es tornarà a patir, i que...
Bueno, és el que tu has dit, projecte.
Sí.
El projecte és molt clar, és a dir, si el Girona fa un equip per anar a la Champions és una cosa, si el Girona pensa que la temporada és bona si es manté a primera divisió, cosa que jo també penso que és bona, que consti, llavors és una altra cosa. Ell necessàriament ha de ser ambiciós, però dintre l'ambició és anar en terrenys desconeguts que poden passar el que poden passar. Mitchell a Girona ha tingut des del primer any un suport, recordem aquell primer any a segona divisió, que va quedar sisè a la Lliga, i que durant moltes jornades també va estar en descens a segona divisió, recordem-ho. I el Girona aquí li va donar suport. Jo crec que aquí es va forjar una relació imbatible. Per tant, a mi no en sona comiat, però... salvem la temporada primer, que salvar la temporada és sumar 42 punts molt ràpidament.
Sí, sí, amb 5 sobre el descens ara mateix. Per cert, que ha acabat el partit de primera divisió, confirmem la victòria d'un Celta que començava perdent. El València segueix, malgrat té marge, però també segueix en aquesta zona propera al descens.
Acaba guanyant el Celta per 2-3, ha marcat a Guido Rodríguez el 2-3 en temps de descompte, però al final la victòria vola cap a Vigo, per tant, València 2-3.
Té un punt més, el València que el Girona. Un 35, això mateix. Si guanyés demà el Girona, el passaria de nou a la classificació. Molt bé, alguna cosa més de Mitchell, Solà, del que ha dit avui a la roda de premsa?
Doncs mira, si vols un últim tall per insistir que vol arribar com més aviat millor aquest 42 punts, que no només significarien poder parlar amb més tranquil·litat del futur, sinó també assegurar-se la permanència.
Son 8 punts los que hem d'aconseguir lo més aviat possible. I és a casa, i nosaltres a casa són partits que són 5 a casa i 4 fora, i hem de pensar que a casa tenim una possibilitat de sumar 3 punts importantíssims, que hi ha 10 equips, penso que de 37 per sota, tothom ha de pensar en aquesta xifra i arribar lo més aviat possible. I nosaltres tenen 34.
Bé, doncs veurem si demà és el dia, veurem si demà el Girona guanya aquest partit i, per tant, s'acosta una mica més als 42 que demana Mitchell per estar tranquils i ja tenir la salvació al sac. I pel que fa al futur, doncs em sembla que queden encara capítols del serial, renovació, sí o no, de Mitchell a la banqueta del Girona. A tots tres, moltes gràcies. Gràcies, Susi, gràcies, Jordi, i gràcies, Solà. Demà, a 8:45 ens hi posem, farem la transmissió del Girona-Vilareal, que començarà a les 9 de la nit. Que vagi molt bé.
Adéu. Adéu. Bona Pasqua.
Hem explicat que ha acabat aquest partit de la primera divisió, la victòria clara del Celta al camp del València. Mestalla, també s'ha acabat el partit de l'Andorra. Quina golejada, avui davant del líder.
Una golejada brutal. Andorra 6, Racing Club de Santander 2.
I ja roda la pilota nova Creu Alta. Primera rep el partit del Sabadell davant del Betis Deportiu. Aquí és equip de la part baixa i comença malament el partit pel Sabadell.
Sí, ara som al minut 12 de la primera meitat i el 7 ha marcat el filial del Betis en una jugada des de la banda esquerra, una centrada que ha rematat un jugador de l'equip andalús dins de l'àrea petita. Ara mateix el Sabadell perdent el seu primer partit a la nova Creu Alta aquesta temporada en partit de Lliga i també perdent el lideratge perquè una derrota no li val per superar l'Aldenc. De fet, només una victòria li val al Sabadell per recuperar aquesta primera posició de la primera federació.
De fet, és notícia que encaixin un gol aquí a la nova Creu Alta, oi? Perquè n'han encaixat ben pocs.
Sí, n'han encaixat 3 en contra.
En
tota
la Lliga a casa, eh?
A casa, a casa. 8 victòries, 7 empats i només 3 gols en contra. I ara espera, perquè el partit ha saturat, sembla que hi ha una emergència mèdica a la graderia. A la zona on hi ha els nombrosos aficionats del Betis, que tot i ser un filial ja sabem que hi ha una forta colònia bètica aquí a Catalunya.
Que fa calor.
Diria, sí, estan a la zona del sol. Tampoc és que faci una calor. Ara no sé quants anys estem, a quants anys estem a Sabadell, però jo crec que és potser un cop de calor, alguna insolació, perquè hi ha gent dels serveis mèdics del Sabadell que han anat corrent a la zona on està l'afició del Betis. El joc continua a normalitat, per això.
Mentre solventa aquesta incidència, com a mínim està parlant també el filial de l'Atleti de Madrid.
Mira,
contra el Múrcia, ara que va marcar el Múrcia, Múrcia 1, Atleti de Madrid B.
Recordem que això és una lluita tancada per aquesta primera plaça entre el Denc, Sabadell i l'Atleti de Madrid B. Són els que estan més ben situats per aconseguir aquesta plaça, que és la que dona l'ascens directe a la segona divisió de futbol professional del futbol espanyol. Marcador ara mateix, Ripo.
El 13 i mig de la primera part, Sabadell 0, Betis B 1.
Dos quarts de set. I a aquesta hora ens activem en mode bàsquet. Ernest Macià, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè a aquesta hora ha de començar el partit del Barça a la pista del Saragossa, Lliga CB. El Barça, recordem-ho, que és cinquè a la classificació. Que això sí, avui pensa una mica ni que sigui, en el que li ve la setmana que ve. Dos partits d'Eurolliga que són claus en l'objectiu d'aconseguir plaça de play-off. Avui per ter tenim dues baixes que hem explicat abans, tant Satoransky com Vesely, pensant segurament en l'Eurolliga, avui no hi seran.
No hi seran. Són dos jugadors que, com que hi ha doble partit aquesta setmana, i a més contra rivals potents, Panathinaikos i a Mònaco, els dos txecs no hi seran. Han fet de mitjana 29 minuts per partit els últims, i tampoc hi serà Will Clyburn. El Barça té tres extracomunitaris. Normalment no era el que descartava el Barça, però ara ja estem en aquella fase de la temporada que Clyburn també és important i no jugarà.
Bé, això és a punt de començar, aquest Saragossa-Barça. De fet, de seguida el salt inicial, que explicarem en directe aquí al Tot Gira. Recordeu que ja han jugat tots els catalans en aquesta jornada de la CB. Ara ho repassem. Abans passo pel partit del Madrid, del líder, que juga davant l'Andorra. La sensació és que l'Andorra ha aguantat els primers dos quarts, Pau, però que ara ja és el Madrid qui domina i que no se li hauria d'escapar el partit a l'últim quart.
Ha aguantat, jo diria, fins i tot més. O sigui, anava guanyant de 18 punts al primer quart. Ara perd 11 al Movistar Arena. No se li hauria d'escapar, però sí que el Madrid té tendència a relaxar-se. Ho va fer Fontejau, ho va fer l'altre dia dijous a Vitoria. A Fontejau no se li va escapar el partit, a Vitoria sí. Veurem si l'Andorra, que està necessitadíssim de victòries, que necessita sortir d'aquesta zona de descens, aconsegueix donar-li la volta molt difícil, això sí, en aquest partit.
Quants minuts per arribar al final?
4:39 per acabar el partit. Real Madrid 85, Morabanc Andorra 74.
Molt bé, comença, Macià, el partit del Barça a la pista del Saragossa.
Acaba de començar i el Barça, que juga amb un 5 plenament suplent. Juan i Marcos, Miles Cale, Joel Parra, Miles Norris i Billy Hernán Gómez.
Bé, doncs això acaba de començar. Avui el Macià, de fet, ha estat el partit del Manresa,
sí,
aquest migdia. Malgrat ha tingut el marcador, ha tingut el partit de les seves mans, ha acabat perdent,
Doncs sí, fins a l'últim minut. Estava per davant, hi ha hagut un triple d'Oriola que no ha entrat, i a partir d'aquí, doncs, el Manresa no ha pogut posar-se ja per davant, i bé, doncs, el Baskonia ha fet bo, que és un equip d'Eurolliga.
Baskonia, que per cert és el quart classificat, és a dir, l'últim equip en plaça de cap de sèrie, pensant en play-offs de CB, que és la plaça que ambiciona, òbviament, el Barça, que és cinquè, ara mateix a dues victòries. Si guanyés avui el Barça-Saragossa, es quedaria una victòria. També ha jugat aquest migdia al Lleida, i important victòria, i el Cadilla, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
103-101 a Tenerife, a Barris Nord. Has pogut conèixer lo Pionir.
Sí,
jo li vaig dir, Macià, coneixeràs lo Pionir i veuràs per què.
No, què t'ha semblat l'afició? Bona experiència no? anar a Lleida avui. A més, amb un ambientàs, avui el Barris Nord no estava ple del tot, però hi havia molt bon ambient. Un ambient també una mica hostil, amb Xus Vidorreta, l'entrenador de Tenerife, que tornava després d'aquella pica baralla que va tenir amb Gerard Encuentra la temporada passada, i cada vegada que protestava o reclamava alguna cosa, el públic se li tirava a sobre. En fi, victòria important de Lleida. El titular no és meu, l'he copiat d'Esport 3, però m'ha agradat Diumenge de Resurrecció, sí, a Lleida.
Perquè feia dos partits que no guanyaven.
Set derrotes consecutives portaven. Necessitaven aquesta victòria com l'aigua, i l'han aconseguit avui, a més, in extremis. Al revés, una mica del que deia el Macià amb el Manresa, no? El Lleida era darrere tot el partit, pràcticament, fins als últims 4 minuts abans del final, per dia de 5, ha aconseguit igualar el marcador, i en l'últim instant, de fet, ha tingut una cistella, una oportunitat de cistella al Tenerife, que l'ha fallada incomprensiblement a Bromaitis sota cistella, en una safata que no ha encertat, i això ha suposat que el partit no anés a la pròrroga i acabés guanyant el Lleida.
Doncs el Lleida que guanya 103-101, i per tant trenca aquesta mala ratxa. I recordem-ho, Girona va guanyar la pista de l'últim, a la pista del Granada, 84-91, i la penya Fa la sensació que la penya, que tu hi vas ser ahir a l'Olímpic de Badalona, li ha fet mal aquestes baixes, el joc interior de Tomic, de Birgander, que ja no hi van ser a la Champions en el primer partit de la sèrie de quarts davant de l'AEK Atenes. Ara tenen l'oportunitat de remuntar setmana que ve jugant a l'Olímpic i forçar el desempat a Atenes. Ahir van perdre 67-89 davant l'UQAM en Múrcia.
I notícies de cara al partit de dimarts, perquè Cameron Hunt no és que no jugués per reservar-te el dimarts, és que realment no està bé. Jugaràs, el forçarà si no hi ha més remei, però no està bé per jugar, és a dir, que jugarà si juga, però ni molt menys al 100%. I els dos pivots no hi seran, ni Birgander ni Tomic, això ja ho sabíem.
Per tant, la penya obligada a guanyar. Dimarts, a quina hora és el partit contra EK?
A 2:15.
2:15. Si guanya la penya, aniria amb el tercer definitiu partit a Atenes.
Correcte, la setmana que ve. Sí,
si la penya és capaç de capgirar, doncs tindria la Final Four, recordem-ho, de la Champions, a Badalona. Doncs.
Sí.
Per tant,
potser
Jan
Birgander, el tercer partit, podria ser un jugador que recuperis. Per tant, és vital i s'ha d'omplir el pavelló. Sobre això que deia de Lleida, a Manresa passa el mateix. Jo crec que és dilluns, que és Pasqua, Mona, que doncs, segurament serà demà la Mona per molta gent, però molts la fan avui, el pavelló no estava ple tampoc. Estranyíssim.
Sí. No sé si és pla el pavelló. Príncipe Felipe, de Saragossa, no està jugant al Barça, no li comença bé el partit, tot i que són marges estrets. Recordem que el Barça aquí ja ha patit algunes derrotes, eh? No és un pavelló que li hagi estat fàcil, el que passa aquesta temporada el Saragossa està lluitant per no baixar.
Doncs mira, comença perdent 11-5. El Barça, que està jugant amb un 5 bastant suplent, triple ara de Wright Foreman. I per cert, deixa'm dir també que Roger Grimau amb el Bursaspor ha jugat avui, l'altre dia va guanyar el primer partit, avui ha perdut el segon a la pista del Galatasaray, Lliga Turca.
Molt bé, doncs en marxa ja aquest Saragossa-Barça, de moment per darrere el marcador el Barça, que per cert ha perdut en les últimes 4 visites al pavelló del Saragossa, aquest pavelló Príncipe Felipe. Gràcies, Biel.
Fins ara.
I el Maixa, que es queda aquí seguint el partit del Barça a la pista del Saragossa. Actualitzem marcador del Reial Madrid Andorra, Pau.
Està guanyant el Madrid de 10, 87-77, a falta de 3:43 perquè acabi el partit.
I ja ha començat primera divisió, el següent partit de la jornada, 2:15 havia de començar, que t'havia dos Sevilla, Oriol.
Deu un partit sense gols, tot just a la minut 3 de la primera part, l'Oviedo, recordeu que és el cué de primera, el Sevilla a la part baixa, Oviedo 0, Sevilla 0.
I a la Lliga F, de moment no marca el Reial Madrid, ara mateix amb aquest marcador al camp del Madrid Club de Futbol Femení, el Barça tindria l'oportunitat, tindria matchball demà per guanyar ja la Lliga.
Ara mateix sí, recordem que el Reial Madrid ha de no guanyar aquest enfrontament al camp del Madrid Club de Futbol, i ara mateix minut 36, 0-0 en un partit on no hi ha gols, no hi ha ocasions i gairebé doncs no hi ha entreteniment.
I hi ha reacció del Sabadell, nova creu alta després del gol encaixat per part del Betis Deportivo?
Ho està intentant, però realment ocasions generades des del gol del filial del Betis ben poca cosa, té més pilota el Sabadell, intenta arribar a l'àrea contrària, però pràcticament no han inquietat la porteria de Manu González. Som al 20 de la primera i continuem perdent l'equip per la Quinet per 0-1.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 12 d'abril. EUS.cat.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 25 euros l'any. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Barcelona Film Fest arriba a la desena edició. Podreu gaudir de les millors pel·lícules basades en llibres i fets històrics i col·loquis amb els convidats al festival com Willem Dafoe, Fatih Akin, Lolita o Hombres G, entre d'altres. Més informació a bcnfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya, amb una programació d'arts escèniques amb 41 espectacles de teatre, música, circ, dansa i titelles. Més informació a mostraigualada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio.
Si
tu t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, ni foscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ei... Eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona...
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja ha arribat». A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'app i web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Entronco amb una tradició de dècades de molts diputats catalans al Parlament Europeu de demanar l'oficialitat del català i l'ús del català.
Aquest diumenge, l'economista Ramon Tremosa.
Continua sent independentista?
Voldria ser un català normal sense haver d'estar cada dia defensant la meva llengua i tenir trens normals i tenir una vida normal i poder ser tan avorrit com un danès.
El divan, el valor de la conversa.
Més val estrellar-se havent-te llançat que no pensar que...
Que no penedir-te de no haver-ho fet.
El pecat d'omissió potser és el més greu.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Què s'està coent?
Aquest dilluns a Pasqua a la Fonda volem descobrir un restaurant de Barcelona que fa molt poquet que ha obert els fogons. Després volem fer el bocato di cardinale amb el cuiner Jordi Peric de Cal Carter de Mura i acabar amb una tertúlia ben pausada amb el cuiner Artur Martínez per saber quina és la seva visió personal de la cuina catalana al tru.
Quan és festa i cau entre setmana, obrim la Fonda de Catalunya Ràdio amb Pep Noguer.
Us esperem, sí senyor. A on? A la Fonda.
Aquest dilluns a la una del migdia.
Vinga, va! On te teniu el porró?
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè... perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí. Que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda. Persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
2:03:15. Macià, què fa el Barça de bàsquet a Saragossa?
Doncs ara mateix guanyar 23-27 encara el primer quart.
23-27, no començava bé, però veig que s'han refet i ja s'han posat les piles.
Sí, es nota els equips d'Eurolliga que tenen una marxa més i de moment la cosa va bé.
Avui, recordeu, sense Vesely, sense Satoranski, per precaució no juguen, tampoc Clyburn. 23-27 encara el primer quart, eh?
Sí.
A punt d'acabar-se el partit del Real Madrid, del líder davant l'Andorra, el guanyarà, perquè queden res, menys d'un minut. Pau.
Sí, el guanyarà el Madrid, clarament està guanyant 97-85 contra l'Andorra, 44 segons a la bola per l'Andorra, però això anirà de, pels blancs, una Andorra que no surt d'aquesta zona de descens, que continua amb 6 victòries a una de sortir al Pou.
Bé, per cert, futbol, primera divisió, alguna novetat en el partit entre Oviedo i Sevilla?
No n'hi ha cap ni una, al minut 10 de la primera part, Oviedo 0, Sevilla 0.
Tenim també en joc el partit del Sabadell, nova creu alta, primera ref, acostant-nos a la mitja hora de joc. Alguna ocasió per mirar d'empatar el partit que està perdent el Sabadell?
Sí, n'ha tingut una Bonaldo, un dels centrals del Sabadell, amb una volea des de dins de l'àrea que ha refusat la defensa de l'equip andalús. Som al 28 de la primera meitat, el Sabadell continua perdent per la mínima, per 0-1, però s'ha estirat una mica l'equip de Ferran Costa, més empenta i més arribades a l'àrea.
Escolta, sent diumenge de Setmana Santa, diumenge de Pasqua, sí, trobo que està prou bé l'entrada, no?
Sí, 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 sí. No et sabria dir quants, però 5.000, 6.000 persones poden haver perfectament, i potser em quedo curt,
És un camp que és gran, és difícil d'omplir-lo, sí. Però...
Avui serà el però... Muñoz, allà. El Muñoz.
El Muñoz hi ha anat avui.
Home, el Muñoz és molt del Betis, és molt del Sabadell.
Ah, dones per fet que hi és, però no ho sabem.
Home, ell jugava sovint a la nova creu alta.
A veure si li podem enviar un WhatsApp i li preguntem.
Ara li pregunto.
Juga el seu Sabadell i el seu Betis. Sí. No sé amb quin irà. A veure si
una mica de cara, una sabarreta de cara.
0-1, apropant-nos a la mitja hora de joc. I segueix punxant, o almenys no guanyant el Real Madrid Lliga F?
És així, segueix l'empat a 0 entre el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid. Ara arribem al 45, se n'afegiran 6, i el que he dit, hem comentat abans també, 0-0, sense ocasions, sense entreteniment i molt poqueta cosa. Veurem si en aquest diumenge de resurrecció a la segona meitat arriba alguna pilota a missa.
Sabeu que ahir el Tot Gira, i ho fem cada any, us vam explicar com va anar en directe la regata Oxford-Cambridge, una de les proves més mítiques de la història de l'esport, de les més antigues que existeix. Va guanyar Cambridge, però abans de la prova masculina també es va disputar la regata femenina, l'Oxford-Cambridge femenina, que ja fa també uns anys que es disputa. I en aquest cas va guanyar Oxford. Doncs bé, amb l'embarcació d'Oxford hi teníem una regatista aragonesa, que aquells que sigueu habituals dels Jocs Olímpics segurament us sonarà i molt el seu nom, perquè va fer parella amb l'Aina Cid, regatista catalana, als últims Jocs de París. És l'Esther Briz. Hola, Esther!
Hola, muy buenas!
I ens sembla que t'enganxem camí de tornada cap a casa, oi? Des de Londres...
Exacte, en el avión, estoy ahora justo ya de camino a ver si, bueno, ahora vienen otros proyectos, pero muy guay, muy guay.
Escolta, d'entrada, felicitats per aquesta victòria amb Oxford. Es celebra molt guanyar una regata a Oxford-Cambridge, hi ha molta festa?
Gracias, gracias. No, la verdad que fue increíble. Obviamente llevaba una racha mala y han conseguido este año, bueno, hemos conseguido este año romperla y vamos, es una victoria que sabe a gloria. Y después entre los patrocinadores que nos cuidan muy bien y nosotras que poco nos falta para montarla, para celebrarlo, la verdad que lo disfruté muchísimo, muchísimo.
Feia 10 anys que Oxford no guanyava aquesta regata a la seva prova femenina, però clar, molta gent s'ho estarà preguntant. Què fa una aragonesa competint amb Oxford en aquesta regata? Com vas anar a parar a competir amb Oxford?
Ay, pues la verdad a mí que me gusta meterme ahí en unos embolados tremendos, pero bueno, para mí el remo es una parte muy importante de mi vida, los estudios también, o sea, yo una vez me gradué en Stanford en el 2022, obviamente pues tenía el objetivo de ir a los Juegos, pero después de eso quería seguir formándome, quería seguir estudiando, y el MBA en Oxford la verdad es que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Me preparé con mucha dedicación la solicitud y bueno, conseguí entrar y la verdad es que a mí se me cae la baba con el equipo, o sea, estoy encantada con la universidad, las clases, pues bueno, también es guay para mí, que yo sin estudiar un tiempo, pues la verdad que bueno, es un enfoque diferente que a mí me funciona muy bien. Uh-huh. y el entorno, no sé, es maravilla.
És a dir, tu ets estudiant d'Oxford. Què estudies a Oxford?
Hago un MBA, que és un màster d'administració de negocios.
Molt bé. Quant temps hi portes?
Yo empecé, bueno, llegué una semana tarde porque estaba en el Mundial de Shanghái y tenía, pues eso, antes de que terminase una ya había empezado la otra. Pero bueno, llevo desde el 29 de septiembre oficialmente allí.
Ajá. ¿Cuándo acabas los estudios?
En julio termino formalmente las clases y bueno, tengo varios proyectos porque el máster son 12 meses, o sea, realmente hasta el 10 de septiembre no me gradúo, pero el trimestre de verano digamos que es más flexible.
Entenc que és molt difícil, no és fàcil entrar a la Universitat d'Oxford i evidentment barat no és tampoc.
Obviamente cuando conseguí la admisión, que era el primer objetivo, pues claro, luego te viene a ver ahora cómo lo pagas, ¿no? Porque esto no es como Estados Unidos, que te dan unas becas increíbles, pero sí que da oportunidades increíbles. Y para mí era la oportunidad de mi vida, sabía que no lo podía pasar. Y entre yo, pues bueno, los ahorros que tenía los invertí, sabía que era la mejor inversión que podía hacer, que era en mí, en mi futuro. Y con los patrocinadores pues también tuve bastante suerte.
I has pogut fer aquests estudis que encara estàs fent fins al mes de juny, i un cop ets dins, és fàcil entrar a l'equip de regatistes? Clar, tu ets olímpica, tu tenies una gran carta de presentació, però és difícil entrar a l'equip d'Oxford per la regata?
Sí, la verdad es que es una pasada, porque en Oxford el remo es como si fuera el fútbol, ¿no? Es un deporte que todo el mundo conoce, todo el mundo prueba. Mis compañeros de clase pues están como me parece como niños de instituto, ¿no? Que acaban de empezar a remar, están ahí súper ilusionados. Y hay mucha gente, hay mucha competitividad, pero lo que digo, el equipo también es muy heterogéneo. Tienes desde gente que acaba de empezar a remar, que obviamente ha hecho ha conseguido sus méritos, pero luego, pues claro, tienes a deportistas olímpicos que es que no tiene nada que ver. Entonces, ahí está la magia del equipo, el hacer que todo funcione como, pues eso, que todo el mundo es un deportista más y todo el mundo aprende del otro.
Per tant, en el bot d'ahir, en la regata d'ahir, tu tenies companyes que també han estat olímpiques, a banda de tu.
Sí, de hecho, la que va de marca, que es una remera increíble, se llevó el bronce en el 8 en los Juegos de París.
Ajá.
Vaja, entonces, que teníeu... para mí remar con ella ha sido increíble, una pasada.
Clar, tenia un equip potent i així ho heu demostrat amb aquesta victòria. Com és això de remar pel Tàmesis i tenir 250.000 persones a la riba del Tàmesis animant?
Increíble, o sea, yo no sé, he estado en un montón de competiciones diferentes, pero en ninguna he vivido lo que he vivido aquí, todas las orillas llenas, 7 kilómetros de regata, claro, el sentimiento de, pues eso, de rivalidad entre Oxford y Cambridge es increíble, y el barullo que había, ¿no? Yo nunca en la vida he escuchado esto, y se nota en la regata, vamos, aunque yo en la regata no escucho nada, pero después, pues, no sé, buen ambiente.
Molt bé, doncs Oxford, que va tornar a guanyar 10 anys després aquesta regata Oxford-Cambridge en categoria femenina, amb l'Esther Briz entre les regatistes que hi van ser. Recordem que l'Esther Briz va ser diploma olímpic a París fent parella amb l'Aina Zit. Tens 26 anys, ets jove, Los Angeles 28, suposo que són a l'horitzó. Amb l'Aina o sense l'Aina? Ho dic perquè l'Aina ara hem sabut que serà mare ben aviat. No sé si aquesta parella es pot repetir a Los Angeles. És massa aviat encara per dir-ho.
No, sense l'Aina.
Sense l'Aina.
Tengo un proyecto diferente y tengo un nuevo compañero que, bueno, voy a hacer una modalidad diferente, el beach sprint, y luego con mi, bueno, amigo y compañero Ander Martín.
Ajà. El beach sprint, que tu ets doble campiona del món. Què és el beach sprint?
Pues el beach sprint es la nueva modalidad olímpica para el 2028, que digamos que se adecua un poco más a lo que es la actualidad, ¿no? Es un remo que tiene el factor sorpresa, se hace en el mar, y tú sales desde la línea de meta, vas corriendo al bote, una carrera muy cortita, 50 metros, te subes, haces un slalom de 3 boyas y en la tercera giras y sprint a la playa, donde cuando llegas saltas del bote y vas corriendo a la línea de meta. Entonces suele ser un uno contra uno, siempre hay un ganador y un perdedor, y bueno, digamos que las olas, hay un montón de cosas que no las tienes en el remo tradicional de 2 kilómetros, y la duración, pues bueno, 2 minutos en lugar de 6-8 minutos, que es mucho más entretenido para el espectador.
Esther, que vagi molt bé, moltíssima sort i l'enhorabona per la victòria ahir.
Moltes gràcies.
Ja, home, sé que és un tio estudiós. No sé si... com t'has quedat? 100.000 euros per un màster a Oxford.
No, he quedat impressionat, però per ella, eh? Perquè és una persona, ja ho transmet, molt intel·ligent, i que puguis fer un microfunding i cobrir que un màster, evidentment Oxford, que és una de les millors del món, et valgui 100.000 euros, però que t'ho cobreixis amb el microfunding, déu-n'hi-do, eh?
Sí. I amb els patrocinadors també, que l'han ajudat, però bé, ja li ha permès doncs, tenir aquesta oportunitat de poder ser regatista a Oxford i guanyar aquesta regata mítica davant Cambridge ahir al riu Tàmesi a Londres. A veure, què està fent el Barça?
Doncs el Barça està remant a favor. Ara mateix 25 a 34, guanya de nou, amb bastants suplents tota l'estona, 7 pel descans.
Molt bé, s'ha acabat ja el partit del Madrid. Confirmem, Pau, la victòria davant de l'Andorra, eh?
S'ha acabat i la confirmem. En aquest tot gira diumenge de resurrecció plegat de referències bíbliques, David no ha pogut amb Goliat, l'Andorra no ha pogut amb el Madrid, tot i plantar cara al líder, els andorrans han perdut 97 a 90 i sumen ja la quarta derrota seguida. Ara mateix són 17ens, marcant per tant el descens amb 6 victòries a una de Zaragoza, Gran Canària i Burgos.
Gràcies, Pau. Per cert, futbol, primera divisió. Cap novetat a primera divisió en aquest Oviedo-Sevilla?
Cap ni una. 21 de la primera part, continua l'Oviedo 0, Sevilla 0.
A veure, el Sabadell encara perd abans d'arribar al descans davant del Betis Deportivo?
Encara perd el 39 de la primera, 0-1. Li està costant molt al Sabadell arribar i generar ocasions. El Betis, bé, equip incòmode i equip molt sòlid. I, per cert, el Muñoz sí que és de la nova Creu Alta.
Home, no ho podies parlar.
Li he preguntat què, cor dividit? Em diu no, les 13 barres són les 13 barres. És a dir, té claríssim que avui va amb el Betis en el moment en què li anulen el 0-2. El Betis ve per fora de joc.
Doncs encara sort. El Real Madrid, n'estem pendents, perquè si ensopega, si empata o perd, recordeu, el Barça guanyant demà el seu partit davant del Badalona al Johan, ja serien campiones de Lliga. Però el descans, no pot, eh?
Ara mateix el partit és al descans i el titular és que el Barça és a 45 minuts de tenir una oportunitat pel títol. Madrid Club de Futbol 0, Real Madrid 0, i el que tu has dit, si no guanya el Real Madrid, el Barça demà es podria proclamar campió de Lliga guanyant el Badalona.
Molt bé, de seguida tornem amb tots els marcadors, però deixem que ens posem ara una mica seriosos, perquè quan falta 4 minuts per les 7 de la tarda, aquesta setmana s'ha fet virar a les xarxes la denúncia d'una tenista catalana que ha explicat l'assetjament constant que ha rebut a les xarxes socials, les seves xarxes. Ella es diu Marina Bassols, és de Blanes i és la número 203 del món. Escoltem de la seva pròpia veu, a través del seu compte d'Instagram, què és el que li ha passat després de jugar un partit en un torneig a Bogotá, a Colòmbia, ara fa uns dies.
Hablo desde el enfado, la tristeza, pero también siendo sincera, también desde el miedo. Durante muchos años han sido muchos insultos de todo tipo, pero en mi último partido ya no fue solo eso, fueron amenazas de muerte. Es una barbaridad los mensajes que llegamos a recibir y peor aún, a normalizar. Somos personas que salimos a la pista a competir, a darlo todo, a trabajar por nuestras metas, por lo que amamos. Y no soy responsable de las apuestas de nadie. Sinceramente, no sé qué más se puede hacer para frenarlo, pero tener que cerrar mis redes sociales no es una opción, porque yo no soy quien genera este problema. Las redes sociales deberían ser un lugar seguro, donde compartir, apoyar, promover buenos valores, no donde se difunda odio y mucho menos amenazas de muerte. Te voy a... ¿Cómo quieres? Te voy a 100%, ¿eh? Tenlo claro, estás...
Aquests sons que es van sentint és perquè la Marina, quan explica tot el que li ha passat, doncs també reprodueix els insults que va rebent a través del seu compte d'Instagram. Hola, Marina.
Hola a tots.
Amenaces de mort. A veure, explica-m'ho tu, perquè jo de veritat m'he quedat de pedra quan ho he escoltat, quan ho he vist, la teva experiència, la teva denúncia que feies avui mateix a través d'Instagram. Parles d'apostes, però explica'ns exactament què va passar. Quan va ser aquest partit que va jugar a Bogotà? Fa uns dies, no?
Sí, aquest partit a Bogotà, bueno, va ser, sí, fa uns dies, de la setmana passada. Mm. I el diumenge, i bueno, el mateix dia que vaig jugar, vaig rebre aquests missatges a través d'Instagram. I, clar, al final és el que dic en el vídeo. Els jugadors estem acostumats, doncs, a rebre insults a diari, bueno, qualsevol cosa que et puguis imaginar, doncs allà t'ho diuen, tothom és molt valent. Però, clar, això jo crec que ja es passa de la ratlla i bueno, vaig voler fer aquest vídeo per ensenyar una mica, pues, això, el que hem de lidiar nosaltres els tenistes i que no és normal rebre aquests missatges, aquestes amenaces de mort per unes apostes que perden ells.
A veure, situem-nos. Tu aquest partit el vas perdre i entenc, pel que expliques, que hi havia tot de gent que fa apostes esportives online, que havia apostat per la teva victòria i com que això no es va produir, t'insulten i t'amenacen de mort. Dius que aquesta és la vegada que han anat més lluny, però no és la primera vegada.
No, i tant que no. De missatges reps cada dia, cada partit, però guanyis o perdis. Al final són ells les apostes que fan i si perden bueno, el que han triat ells d'aposta, doncs hi ha moltes vegades que descarguen contra nosaltres a través de les xarxes i, bueno, i és això, al final nosaltres ho tenim molt normalitzat, malament que fem perquè no s'ha de normalitzar ni que t'insultin ni res. Però és el que dic, això, hi ha amenaces de morts, és algú molt greu i que fa por, òbviament fa moltíssima por.